I ara tot està per fer. Serem un sol crit a la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia 8 del Mundial i el dia 1 de la final de l'ACB. Quin primer partit de la final entre el Barça i el València, el Roig Arena a València. El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, partidàs que s'ha decidit a la pròrroga. València 112, Barça 113, això són números de partit de l'NBA. Els 40 minuts han acabat amb empat a 101, el Barça ha fet 19 triples, 19 de 38, 50% de percentatge d'encert en triples, això és altíssim. Claybourne, 21 punts, la Provítola, 20 punts, però l'obra del Barça de Xavi Pascal avui ha estat de coral, absolutament, ha estat un partit increïble i el Barça es col·loca per davant a la final 1-0 i recupera de moment el factor pista en aquesta final ACB. Aquesta nit el Mundial acaba de finalitzar, el Suïssa 4, Bòsnia 1, tots els gols a la segona part, la majoria en el tram final. Manzambi, el davanter de Suïssa, ha fet dos gols aquesta nit. Suïssa queda amb 4 punts, Bòsnia amb 1 i té difícil passar als setzens de final, però no impossible. Aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Quin gran resultat. El gol de la República Txeca ha arribat molt ràpid, al minut 6, l'ha fet Sadilek, i Sud-àfrica ha empatat al tram final del partit, gol de penal de Mokoena. Les dues seleccions, la República Txeca i Sud-àfrica, queden amb només un punt i risc alt d'eliminació a la primera fase. Avui, des de Chattanooga, Joan García, el porter del Barça, atès al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'entrevista ha estat molt interessant, molt. Com està vivint el Mundial i, de moment, ser suplent d'Unai Simón, Joan García? Quina nota es posa en la seva primera temporada del Barça? Quina considera estar la seva millor aturada aquesta temporada? Ara ho recuperarem tot amb la Sònia Gelma. I Marc Cucurella ha fet la primera roda de premsa com a jugador del Madrid. Diu que està molt content de la decisió que ha pres i el pas que fa, però que també està orgullós d'haver passat pel Barça i per la Masia, i que sense aquest passat blaugrana segurament no seria on és i no hauria arribat on ha arribat. Ha estat sensat avui el discurs de Marc Cucurella, m'ha semblat això. Els pròxims partits del Mundial, entre aquesta nit i aquesta matinada, són a les 12, d'aquí gairebé una hora, al Canadà, Qatar. I a les 3 de la matinada, una mica més tard, al Mèxic, Corea. Aquesta matinada juguen dues de les tres anfitriones, la tercera ho farà demà, divendres al vespre, als Estats Units jugaran contra Austràlia. I demà a la nit, que és divendres, hi ha dos bons partits a hores raonables, a les 12 de la nit al Marroc, Escòcia, i a dos quarts de 3 de la matinada al Brasil, Haití. Aquests dos partits de demà a la nit, que com és divendres potser hi ha més gent que aprofita per quedar-se a veure'ls. Resultats a les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat: Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i Ghana 1, Panamà 0. El gol de Ghana va arribar al minut 95, el temps afegit, mala sort per a la selecció que entrenen Thomas Christiansen i Xavi Sánchez Cara. I ja es dona per fet el fitxatge per part del Bayern de Múnich d'un davanter català que és el Mundial. No us espanteu. Es tracta d'Ismael Saibari, el davanter marroquí, nascut a Terrassa, va marxar als 6 anys de Terrassa, i és el golejador del Marroc contra el Brasil en la primera jornada. Entre fix i variable, atenció, el Bayern pagarà aproximadament 55 milions d'euros al PSV Eindhoven per Saibari. I al Canadà, atenció, tornat a prohibir l'entrada un altre jugador en aquest Mundial. Es tracta de l'iborià Elie Wahi, perquè està immers en una investigació sobre apostes. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
El Club de la Mitjanit cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista i la resta d'actualitat esportiva avui molt marcada per el bàsquet. L'edició d'avui és la del dijous 18 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
Hola, bona nit.
Ha estat profitós avui el dia a Chattanooga, eh?
Sí.
La veritat és que ha estat molt bé l'entrevista amb Joan García. Enhorabona des d'aquí, ja li he dit personalment al Jordi Costa, i t'ho trasllado aquí en antena perquè Val molt la pena l'entrevista, de debò. Ni un tòpic, i si algú la vol recuperar íntegra, doncs ho pot fer al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a l'espai del Tot Costa. Ara, en una estona, recuperarem les declaracions més interessants del porter del Barça. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit.
En el meu cas estic molt excitat pel bàsquet, perquè ha estat un partidàs.
Hem xalat a la redacció,
sí,
eh?
Sí.
Per final de bàsquet.
El futbol sala també ha guanyat, que era una de les altres coses, Sergi, que estaven pendents, sí, aquesta nit, a la final de la Lliga de Futbol Sala, que va el Barça a jugar contra el Pozo, i ha anat bé també avui.
Sí, ha guanyat 6-1. Ara domina la sèrie el Barça per 2-0. 4 gols a Touré, per cert, eh? Els blaugranes són una victòria del títol. Els dos propers partits seran a Múrcia.
Atenció a això. El Barça dona per perduda Salma Parayuelo.
Sí, la jugadora que acaba contracte el 30 de juny ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar la situació.
Notícia avançada per la Ruth Vilà aquesta tarda al Tot Costa. El Madrid continua fitxant. Avui ha fet oficial el fitxatge del central francès Konaté.
Konaté, que ha fitxat per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional de 27 anys ha jugat les últimes 5 temporades al Liverpool, i el mateix club anglès, el Liverpool, ha anunciat fa una estona que ha fitxat Víctor Muñoz.
Bon fitxatge, Víctor Muñoz, del barceloní.
Del barceloní.
Mig propietat del Madrid. Marxa al Liverpool, sí, que recordem, l'entrenador del Liverpool aquesta pròxima temporada serà Imanol Iraola. Imanol Iraola, entrenador del Liverpool.
Andoni Iraola.
I Víctor Muñoz, fitxatge dels Reds, que jugarà, sí, a Anfield. A Sabadell ja ho tenen tot preparat per la gran cita. Demà els arrequinats es juguen l'ascens a segona contra el Zamora.
Demà la nova Creu Alta es vestirà de festa per intentar ajudar l'equip a guanyar el partit. L'anada 1-0 pels castellans, per tant una victòria per la mínima després d'una pròrroga, donaria l'ascens al Sabadell a segona. No hi ha penals, recordem-ho. En directe ho podreu sentir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9.
El Tot Gira demà obre les seves portes per seguir aquest partit entre el Sabadell i el Zamora, que pot acabar amb el Sabadell segona divisió, el retorn dels arraquinats a segona. Motos. Àlex Márquez té l'autorització dels metges per reaparèixer aquest cap de setmana al Gran Premi de la República Txeca.
El petit dels Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno, podrà participar demà a la primera sessió d'entrenaments, després tornarà a passar més proves mèdiques.
Waterpolo. El Sant Andreu femení ha confirmat la baixa de la majoria de jugadores que fa un any van guanyar la Champions.
Sí, sí, fins a 11 jugadores deixen el club, eh? Per posar només alguns exemples, la capitana Maria Palacio, Marina Terré, les germanes Ariadna i Helena Ruiz, Paula Camus, Caral Anton. Algunes es retiren, d'altres marxen a clubs com el Sabadell, el Terrassa o l'Atlètic Barceloneta.
I també tenim golf, Sergi, que a tu t'agrada.
Sí, content, content.
Avui comença un dels 4 majors, el US Open.
Vols que el vagis seguint?
Sí.
El programa? Sí. A Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, el nord-americà Scotty Scheffler, també hi són el basc John Ram i el català David Puig, entre molts d'altres.
A la producció hi ha l'Aina Grau, el control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i el Miquel Jarios al control central. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, o sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Ara anem a València, que ens està esperant l'Ernest Macià després d'aquesta gran victòria del Barça al Roig Arena en el primer partit de la final de la Lliga CB, però acaba de finalitzar el Suïssa 3, Bòsnia 1 a Los Angeles. Sergi, detalls del partit?
Sí, mira, la primera part ha acabat amb empat a 0. Suïssa ha merescut més a la primera part, ha tingut l'ocasió més clara. A la segona, Bòsnia ha manat, ha avançat línies i n'ha tingut de clares fins el primer gol del partit, de Manzambi. Gran voler des del punt de penal. A partir d'aleshores, expulsió d'un jugador a Bòsnia, Muharemovic, al minut 80. I aquí ja Bòsnia s'ha desfet com un terròs i ha estat una allau de gols fins a 4 en els últims 10 minuts. El 2-0 de Vargas al 84. El 3-0 de Manzambi al 90. Ha escurçat diferències Magnis al 94 amb el 3-1. I el gol definitiu, el 4-1 de Xhaka, de penal al 96.
A veure, i aquesta tarda s'ha jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, Atlanta. Detalls del partit, Xerra.
Sadilek, minut 6, 1-0 pels xecs. Aleshores, però, han cedit terreny als sud-africans, que han anat de menys a més, i l'han aconseguit l'empat mitjançant Mokoena, el 83, de penal. Les dues seleccions tanquen el seu grup amb un punt cadascuna, per tant, estan obligades a guanyar l'última jornada si volen optar als setzens.
Ricard, Àlex Dalmas, molt ràpid. Veieu Sud-àfrica i la República Txeca en alt risc de quedar fora del Mundial en aquesta primera fase?
Sí, jo crec que és un dels grups més febles i, clar...
És que no han sumat ni entre ells.
Un punt després de dues jornades els hi complica molt la vida.
A la tercera jornada, el seu tercer partit, Sud-àfrica jugarà contra Corea i la República Txeca contra Mèxic. Gairebé amb l'obligació de guanyar totes dues, perquè si no, amb dos punts només és difícil que classifiquin, Àlex.
Sí, jo també en clar risc. A mi, sincerament, Sud-àfrica és la selecció que m'ha causat una impressió més pobra de totes, i Txèquia gairebé està a l'alçada. Per tant, sí, en risc, i crec que merescudament.
D'acord, va. Ara, d'aquí una estona, repassarem els partits que venen, el que ha dit Joan Garcia, però abans hem d'anar a València, a la final de l'ACB, perquè ha estat un partidàs. Ernest Macià, bona nit.
Jo els recollit.
Ernest.
Sí, Xavi.
Pues ja pressa de Nicola, fons. Nicola, aprofito la felicitat. Increïble.
Bueno, no hay que venirse muy arriba. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Valencia es un gran, gran equipo y bueno, tenemos que seguir trabajando.
Tu sabies, tu coneixes el teu cos, tu sabies que podies rendir aquest nivell 30 minuts i semblava que no passés res, que no haguessis passat lesions aquesta temporada.
Yo nunca tuve dudas de mi nivel, de lo que significo para este equipo y de lo importante que soy. La verdad es que es duro no poder estar en la pista y ahora que estoy lo disfruto mucho.
L'experiència és un grau, Nico. Els partits aquests, les finals, s'han de saber guanyar. I aquest equip, si una cosa té, és experiència. I el València és un equip molt bo, però molt jove també. Això juga a favor vostre també els anys. El que de vegades sembla que és una cosa dolenta, resulta que per les finals no.
Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho, que no está en esta situación, y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final es una gran oportunidad para nosotros y es un paso de que el equipo, el club tiene que dar, así que ojalá podamos terminar bien.
Gracias, Nico.
Gracias.
Ernest Macià, en directe des del Roig Arena, amb Nico Naprovítola, un dels destacats protagonistes d'aquesta gran victòria del Barça. Ernest, sí. Aquest to de l'APRO era de cansament... Hi ha hagut un punt de reivindicació, potser, també?
M'ha sobtat, M'ha sobtat, perquè és una persona molt dolça, molt tranquil·la i gens egocèntrica, almenys perquè la relació que hi ha entre el que aporta i el que diu realment surt a tornar. I avui, en canvi, l'he vist molt reivindicatiu. De fet, fins fa pocs dies em va dir que el Barça, doncs, i amb pena m'ho deia. Diu, no m'han fet cap oferta. Jo crec que potser aquesta final... pot canviar alguna cosa, i ho penso perquè és molt evident, és que és flagrant que potser a la seva edat no hi haurà gaires clubs que apostin per ell, i el Barça, doncs, amb una quantitat relativament humil pot tenir un jugadoràs per moments puntuals. Estem parlant d'un jugador, doncs, de 35-36 anys, estem parlant de jugadors com Marcelinho, que en tenen 43, bé, depèn, tot és relatiu. No es pot ventilar un jugador d'aquest nivell així com així.
O sigui, estàs dient que el que sembla...
Almenys,
la Provítola fora del Barça, ara ja no sembla tan clar.
No. Que almenys s'ho repensaran. Jo no dic que no acabi marxant, que fins a dia d'avui estava clar que sí. Després d'això, i si aquesta final el Barça la llarga i la lluita i la competeix bé, ja no dic que la guanyi, però la competeix bé, almenys s'ho pensaran.
D'acord, veurem, veurem què passa. És el que ens explica l'Ernest Macià des del Roig Arena en directe. Quin partidàs, Ernest? La transmissió ha estat vibrant perquè el partit ha estat dels millors de la temporada.
Doncs sí, ha sigut el rècord d'anotació de la història d'una final, amb això ja t'ho dic tot. De fet, al final del partit els dos equips havien fet 101 punts, i això no havia passat mai, i després, doncs bé, han seguit en la mateixa dinàmica, i no és només la quantitat, no són els punts a pes, és la qualitat, que el València té una qualitat que t'obliga a rendir molt bé,
és un espectacle veure aquest València, és un gust, però carai, el Barça, per no haver fet un bon primer quart, des del segon fins al final, fins a la pròrroga, ha fet 100 punts.
Però és que el Barça, el primer quart, anava perdent de 13 o 15 punts.
Sí, 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 ha arribat a perdre 14.
Però ja de seguida, el segon quart, ja ha equilibrat el partit.
Ha començat a aclimatar-se al ritme endimoniat que plantejava el València. Jo no crec que no estiguessin avisats. Entenc que és tan bèstia el ritme del València que, encara que el teu cos estigui en preavís, necessites, si ets un veterà, necessites un temps per... I després també, doncs bé, hi ha l'encert, no?, que en el bàsquet d'alguna manera doncs lubrica l'estat d'ànim, no? I evidentment a la que han començat a fallar els del València, doncs ja no tenien la mateixa clarividència del primer quart, tot i que la tenien bastant bona igualment, perquè és un equip que ells van al mateix nivell, van a un nivell molt alt sempre, van fent, però bé, a la canvi és que el Barça es posava darrere. Aquests partits s'han de guanyar, i el València, doncs, sent per mi el millor bàsquet d'Europa, doncs bé, ha perdut un partit increïble a les semis de Copa amb el Madrid, com avui. Avui guanyava de 4, faltant 20 i pocs segons, amb el Madrid guanyava de 5, i el va perdre. I després a la Final Four, contra un Madrid sense pivots, no va poder disputar ni la victòria al final.
Sí, sí, escolta, com creus que queda la final després d'aquesta victòria, que és una mica sorprenent? El Barça podia guanyar a València, però ja ho comentàvem ahir, el València afrontava la final com a favorit, un bàsquet increïble, supermodern, amb un ritme frenètic, i no sé quants seguidors del Barça comptàvem amb una victòria en el primer partit de la final. Tu com creus que afectarà en el decurs d'aquesta final la victòria d'avui?
Home, d'entrada penso que allargarem la sèrie a 4 partits o a 5, això com a mínim. Després que la guanya el Barça o el València, recordem que el València ha aixecat un 2-0 en contra Panathinaikos i a pista contrària, vull dir que no estic dient ni molt menys que el Barça guanyi la Lliga, però sí que hi ha allò, el 3-0, no? Després d'haver vist el Barça-València al Palau Blaugrana i com estaven jugant aquesta gent, sí, 3-0 no era descartable.
Escolta'm, bé, ara, has pensat en algun moment en el partit de la Penya? El primer partit de la semifinal?
Sí, perquè el Barça ha fet 19 triples, la Penya en va fer 18, i penses...
19 triples sobre 38. M'ha dit el Dani Aguilar. És un 50%, és altíssim aquest percentatge.
Però és que la Penya també el va fer, aquest percentatge, i pensaves, com no guanyin avui, sí que els deixa tocadíssims. Sí, la Penya els va deixar tocats.
Sí. Ara el Barça, a veure com reacciona físicament. Escolta'm, tens algun altre jugador del Barça de bàsquet a la teva zona, a prop?
Mira, ara han marxat, em sembla que queda en Brizuela.
Sí? Podem parlar amb ell?
Som-hi.
A veure, Darío, bona nit.
Buenas noches.
Enhorabona. Escolta'm, com estàs? Encara excitat?
Bueno, ha sido un final estresante y emocionante, pero bueno, ya calmando los nervios un poco y sabiendo que solo es un partido.
És fàcil baixar la tensió i el ritme cardíac, o què?
Bueno, no es fácil, pero nuestra mentalidad ahora es que solo es un punto y en dos días tenemos el segundo partido y tenemos que estar igual de bien.
Com vas amb la consigna de baixar l'eufòria, la tensió i que no s'escapi res, és el que em sembla. Escolta'm, ha estat un partidàs, una victòria increïble, potser el millor partit de la temporada, la millor victòria de tot aquest curs?
Bueno, la más estresante seguro, porque sin hacer un partido perfecto hemos estado ahí todo el partido, y luego en el final del último cuarto, en la prórroga, creo que hemos tenido momentos muy buenos, clave, y bueno, el plan era ese. Es cierto que defensivamente hoy no hemos estado todo lo bien que nos gustaría, pero sabíamos que si llegamos ahí al final apretados y con posibilidades, con los jugadores que tenemos con tanta experiencia, tendríamos un plus.
A la prórroga he sentit el Lapro que deia, m'ha vingut al cap el partit de la Penya, el primer de les semifinals, que també va ser similar, va acabar la pròrroga i se'l va endur el València. Teniu aquest temor?
Bueno, la sensación ha sido al terminar el último cuarto y ver que teníamos una prórroga, teníamos hasta el momento a nuestro favor, sabíamos que si jugábamos con calma y bajábamos un poco las revoluciones nos iría mejor, y bueno, así ha sido.
Has dit dues, tres vegades que ha estat un partit molt estressant. Què us ha generat estrès? La igualtat, la tensió?
Bueno, te estás jugando una final y ves que el partido está igualado, con toma y daca, y bueno, al final a la gente que juega yo creo que no lo siente, pero los que estamos en el banquillo estamos sufriendo mucho, pero bueno, salió de cara hoy y ahora hay que relajarse, descansar y el sábado segundo salto.
El València és un equipàs, no cal dir-ho, i potser començava amb l'etiqueta de favorit de final. Tu creus que aquesta victòria canvia les coses?
No, siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
¿Cómo están las camas para jugar aquí 48 horas?
Bueno, pues da lo mismo, a estas alturas ya se hace lo que se puede con todo.
Darío, enhorabona, a descansar i sort per dissabte.
Muchas gracias.
I gràcies a l'Ernest Macià per la fantàstica feina des de la zona mixta del Roig Arena després d'aquesta victòria del Barça. Ernest, Xavi Pascual, sí. Què ha dit? Estava, suposo que molt mesurat, no?, com els seus jugadors.
Sí, ha dit 1-0. És un 1-0. És que ell sap que costarà molt guanyar aquest València a la final, encara que avui hagi sonat, no la flauta, però diguem-ne la trompeta, tornar a haver de fer 18 triples o 19 i estar al nivell que han estat avui aquesta gent no serà fàcil, que no vol dir que no sigui impossible, però jo l'he vist molt mesurat i controlant totalment la situació, encara que és evident, Xavi, que amb aquesta victòria explota aquesta final completament, capgira.
El segon partit, Ernest?
D'aquí 48 hores pel Tot Gira aquest dissabte a les 8.
Com tots els partits d'aquesta final de l'ACB, en aquest Tot Gira, avui a les 8 en directe, dissabte a les 8 en directe, el segon partit, el tercer, serà dilluns vinent, Ernest? Sí. I al Palau Blaugrana. De moment, serà pas així. A pas. Dissabte a les 8, segon partit. També al Roig Arena, València-Barça. Gràcies, Ernest, i bona nit.
Que vagi bé, gràcies, Xavi.
Ara continuarem amb el Mundial i sobretot amb Joan Garcia, que avui ha estat al Tot Costa, amb la Sònia Germà. Ara tornem.
El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
3 de maig de 1929.
I el número de la sort, el
9.
Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
Un quart i mig a 12 de la nit, som a Catalunya Ràdio, al Mundial, al Club de la Mitjanit, com cada dia de Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio per repassar tot el que passi al Mundial. I avui el que ha passat al Mundial és que Joan Garcia ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Molt bona entrevista, enhorabona, t'ho deia abans, Sònia. Ara recuperarem el més interessant, però com l'has trobat, tu que l'has tingut cara a cara?
Molt tranquil, la veritat és que transmet aquesta mateixa calma que li veiem sota la porteria, diria que és, fora del camp és molt similar, sense posar-se nerviós, i aquí al Mundial gaudint de l'experiència, conscient que serà difícil tenir minuts, però que el seu objectiu durant tota la temporada ha estat, si el convocaven, que el convoquessin, i una vegada convocat, doncs que ho lluitarà, sent conscient que Unai Simón va molt avantatge respecte a ell.
Sí, sembla que assumeix el seu rol i tampoc li genera un gran problema doncs viure el Mundial des de la banqueta i des dels entrenaments. No, no, no.
No, no, no. Perquè de fet ell mateix recordava que ell ja li ha tocat ser suplent en d'altres ocasions. Per exemple, als Jocs Olímpics, quan al final el Costa li preguntava, tu te'l sentiràs com teu aquest Mundial, encara que no juguis un sol minut, si Espanya es donés la circumstància que guanyés, i ell ha dit, sí, jo tinc la medalla d'or dels Jocs Olímpics i tampoc em va tocar jugar cap minut, però me'l sento com si els hagués jugat tots, perquè evidentment forma part del grup i està ajudant a contribuir a l'objectiu.
Arnau Tenas, un altre porter català, va ser el titular en la medalla d'or de la selecció espanyola als Jocs Olímpics de París ara fa dos anys. Tot el que us ha dit, anem amb tot el que us ha dit, que han estat moltes coses. Per exemple, us ha explicat això, com està vivint el Mundial, i també ha remarcat que és possible que el seu fitxatge ara fa un any pel Barça hagi tingut influència en la convocatòria final per ser el Mundial, oi?
Sí, ara fa uns dies quan entrevistàvem Luis de la Fuente li preguntàvem precisament per això, recordaràs, i ell no volia ser molt clar respecte a si el fet que jugués al Barça havia estat decisiu o no. Però per Joan García, des del seu punt de vista, és possible que la decisió de Luis de la Fuente hi hagi influït decisivament.
No sé el que hagués passat, però bueno, segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
Sònia, avui fa un any, concretament, fa un any que el Barça va anunciar el fitxatge de Joan García, i avui Joan García us ha explicat com ha viscut tot aquest any el Barça i en què creu que ha millorat com a porter.
Sí, amb la perspectiva del temps passat, doncs tot el soroll ha estat menys del que va semblar en aquell moment. Ell diu que van ser un parell de setmanes, tres, que probablement tot va estar molt remogut i després tot es va calmar, que ha vingut una temporada que considera d'èxit, i ens explica efectivament què ha millorat.
Jo crec que l'experiència també fa molt, l'anar sumant minuts, anar jugant partits d'alta exigència et fa millorar una mica amb tot. S'han posat en situacions que potser no estava acostumat a viure en el terreny de joc i crec que respost bé, i crec que és algo que ha anat millorant en aquests dos últims anys, diria jo. Des de la temporada passada a l'Espanyol crec que també vaig estar a bon nivell i vaig millorar en aquest sentit. I sí, cada vegada em vaig sentir més còmode en la sortida de pilota, en la presa de decisions, evidentment cometré errors, però sí, molt content d'aquesta milloria.
Sònia, li heu preguntat per quina creu que és la seva millor tirada. Un moment. Ricard, Àlex, vosaltres quina creieu que ha dit?
Jo la de Pere Milla.
La de Pere Milla, Ricard?
Sí.
Sentim una mica baix el Ricard. Àlex, tu quina?
Sí, probablement aquella, perquè a mi em ve el cap la de Gerard Martín, aquella que fa, però diria que de manera directa la de Pere Milla, sí, és la que ens ve el cap a tots.
Quina ha dit, Sònia?
Sí, efectivament, ha dit la de Pere Milla, amb qui encara a dia d'avui es van recordant. Recordeu, el principis de gener, el 3 de gener, el derbi contra l'Espanyol, és una que li treu aquí dalt.
Sí,
i
sí.
Després a Mundo Deportivo Pere Milla va explicar no, l'errada és meva perquè jo sé que ell sempre treu aquesta mà aquí dalt, li hauria d'haver tirat avall, i ho comentàvem avui amb el Joan García que hi ha explicat que té aquesta relació amb Pere Milla. Aquesta de Pere Milla, espera Costa, perquè aquesta de Pere Milla, després ell va dir que l'errada és seva perquè ell sabia que tu sempre fas aquest gest.
Sí, bueno, amb el Pere, la veritat que ens portem molt bé, ens anem picant, anem parlant durant la temporada, i bueno, jo sempre que veig l'aturada per redes socials o així li envio perquè no s'oblidi, però sí, em porto molt bé a mi.
Hòstia, aquesta és bona, quan es troba algun TikTok o Instagram, aquestes d'aquestes que apareix la seva aturada, Pere.
Enviar a Pere Milla.
Pam! Quin càstig, eh?
Li deu fer gràcia al Pere, que també li va de picar-se.
Ara, també li deu tornar amb algun altre. Segur. Has d'averiguar, t'has d'assabentar la temporada vinent, o quan torni de pretemporada, quina és la torna.
Sí.
Exactament.
Llavors vinarem.
Exactament. A veure, una última cosa, Sònia, sobre Joan García. Aprova el Super García que va crear el Bernat Soler a la TDT per celebrar les seves grans aturades, l'aprova o no?
Sí, sí, li agrada, perquè a més li hem passat la narració de precisament l'aturada de Pere Milla, i ja reia, i després quan li hem preguntat ha dit que sí, que ja li va bé, és a dir, que compra el sobrenom Super García.
Que bé, Ricard?
Home, fantàstic que el Bernat hagi inspirat un sobrenom que el protagonista vali, que això no és fàcil al moment actual.
No, és original, tot i ser un clàssic. La veritat és que quan no va ser el dia de l'Espanyol, va ser força partits abans, i em va semblar genial, molt, molt enginyós. Sí, sí. No, no me l'esperava. Jo que
diria,
tu la sabies o no? Sabies que la tenia o no?
No, no sabia. El Joan García coneix José María García?
Doncs...
Jo crec que el deu conèixer, però sincerament d'això ja no n'hem parlat.
Segurament no el va arribar a seguir com a periodista.
Però sí, com a icona, no?
I presentador de programes de ràdio. Sí, com a icona, suposo que li sonarà, com a mínim.
Sí,
si
segur,
no,
segur.
Ja ens retirem. Escolta'm, què us ha semblat a Ricard, Àlex, Joan García avui al Tot Costa?
Doncs bé, el porter que hem conegut aquesta temporada, el Sergi el coneixia, però nosaltres no al màxim nivell, aquesta sang freda. A mi m'ha sorprès molt la temporada que ha fet, perquè ens el podíem imaginar, però tot era una projecció, no tenia res a veure l'Espanyol amb el Barça. I bé, i avui com ha estat molt còmode amb el Jordi i la Sònia, molt agradable, amb el cap al lloc i fent reflexions interessants.
Àlex?
Sí, bé, sobretot jo destaco la naturalitat, no?, amb què diu les coses i amb què tracta les coses i amb què parla de les seves pròpies intervencions o del seu moment, no?, i també de la humilitat. Tot i fer la temporada que ha fet i tot i venir del que venia, sempre destaca que haig de millorar coses, hi havia coses que no m'havien exposat, m'he adaptat bé però haig de seguir-ho fent, i això em fa ser molt optimista, perquè un altre en la seva posició doncs subratllaria més aviat les seves virtuts, però sempre amb aquest punt de millorar em fa estar molt confiat amb Joan.
I esteu d'acord amb ell amb els aspectes que ha progressat i ha evolucionat en el transcurs d'aquesta la primera temporada del Barça, sobretot sí, amb la sortida
sí.
de pilota.
Segur que sí, perquè per molt que ell estigués capacitat i ben dotat per fer-la, no la podia exercir amb continuïtat. I per tant, insisteixo que tot era una projecció, una suposició, i quan ell ha entrat en l'univers, doncs encara que ho domini o encara que s'hi senti còmode, només l'experiència et fa progressar i et fa créixer i et fa reconèixer millor les situacions i saber quin és el moment adequat per actuar i saber orientar-se. I és a dir, la repetició de l'escena et dona, diríem, avantatge i et dona seguretat sobre allò que estàs fent i sobre allò que és una obligació pel porter del Barça.
Sí, a veure, jo havia parlat amb gent que l'havia entrenat i tots m'havien dit que tècnicament i en el joc de peus estava altament qualificat, que no patíssim, i ho ha demostrat, no? Sí que és veritat que jo crec que s'ha adaptat molt bé a trobar l'home lliure, que era alguna cosa que no feia habitualment, però si t'haig de destacar un punt on m'ha sorprès gratament i que no havíem vist, és en la comprensió del joc. En aquell tipus de jugades on el Barça aflicti la línia molt endavant...
Sí, sí,
i
ell els espais abans cap endavant.
Exacte. I actua com un lliure i que no li havíem vist fins a aquest any.
Sergi Andreu, tu fins fa un any era qui més coneixies a Joan García entre tots nosaltres. També has percebut aquesta evolució?
Sí, ha crescut moltíssim. Amb l'Espanyol no havia arribat a demostrar per l'entitat de l'equip i per com jugava l'Espanyol el que li hem vist jugant, perquè no amb els peus amb el Barça aquesta temporada. Sí, hi ha una evolució claríssima.
Uh-huh. Sònia, avui també ha parlat Marc Cucurella. Ha fet roda de premsa. Era la primera roda de premsa de Marc Cucurella després del seu fitxatge pel Madrid. Què ha dit?
Doncs mira, que tot es va fer en un matí, que Mourinho el va trucar i li va explicar que el volia pel seu equip, i que ell, un cop va rebre la trucada del Madrid, no ho va dubtar, que la vida són etapes, en referència al seu passat blaugrana. No ha negat interès d'altres clubs com el mateix Barça o l'Atlètic de Madrid, però ha dit que són tots processos molt llargs i que el Madrid va entrar en força. Vaja, sembla que ni Barça ni Atlètic de Madrid havien anat a totes per ell, i que el Madrid sí que hi va anar a totes, que el necessita més, i un cop hi va entrar, i ha explicat Cucurella que això, que no va tenir un sol dubte. Entenc que pel seu passat a la Masia hi haurà qui no ho encaixarà bé, però que aquesta era la decisió millor pel seu futur.
Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
A mi m'ha semblat molt, molt raonable tot el que deia, amb el to més adequat. Sònia, tu l'has tingut també a prop, has percebut el mateix?
Sí, és que jo crec que hi haurà, òbviament, gent que no ho entendrà, però ell no ha decidit entre Barça i Madrid.
Si
ell fa molts anys que va marxar del Barça,
sí, però si
i tampoc passaria res, eh? Però,
escolta'm, va marxar del Barça? No. No el van... no és que el fessin fora, si és que...
Exacte,
no va ser una prioritat.
Dir, exacte, el van traspassar i, per tant, des d'aleshores ell ha aprovat a Anglaterra i ell ara, per motius personals, pel que li interessés familiarment, volia deixar Anglaterra, volia deixar el Chelsea... i li havien aparegut algunes opcions, però aquesta és la que més ha apostat per ell, on s'ha vist... I és el que dius, encara que hagués hagut de triar entre Barça i Madrid, però és que ell ha deixat bastant clar que és que el Madrid ha vingut aquí i ha demostrat interès real per vindre allà, aquí, al nostre projecte. I es tracta del que ell de sempre ha somiat, que és jugar en un club gran, ara ho estava fent en un club molt gran d'Anglaterra, però també en aquest cas un club gran de la Lliga Espanyola, és un professional, no té tants anys de carrera i ha de gaudir el que pugui amb la màxima ambició de guanyar els màxims títols possibles. Jo crec que la seva decisió és comprensible des d'un punt de vista professional.
És comprensible, però per l'aficionat del Barça que ens escolta, jo crec que hi ha perfils de jugadors i perfils de jugadors i tots són respectables. És a dir, una cosa és que sigui respectable i que el puguem entendre, i una altra cosa que qualsevol jugador hagués pres aquesta decisió. Jo crec que no qualsevol jugador no hagués pres aquesta decisió.
Ah, les circumstàncies de Marco Corella, tenint en compte el que li va passar fa uns anys amb el Barça...
Bé, depèn també. Jo tinc la sensació que quan ell va marxar del Barça va desconnectar del Barça. I va desconnectar com a jugador del Barça.
És que el van desconnectar, Ricard. Sí, home, però van apostar per Miranda en comptes de per ell.
Ho entenc, però el club, com el jugador, té dret a equivocar-se i tu podries superar això perquè ets molt culer i vols jugar al Barça i dir que no jugaràs mai al Madrid. O sigui, el que vull dir és que no és una única solució a una situació. O sigui,
Ricard, insisteixo que és que ell no ha tingut l'oportunitat real de venir al Barça mai, de tornar al Barça mai.
Però sí de no anar al Madrid. O sigui, el que jo vull dir...
I com renuncia a anar al Madrid.
Bé, doncs depèn del perfil de jugador que és. O sigui, Marco Corella va començar a l'Espanyol.
Sí.
Després va passar al Barça. És a dir, ell ha entès la seva carrera com una suma d'etapes. No és un jugador que el barcelonisme passi per sobre de qualsevol altra decisió professional.
Com Thiago Alcántara en el seu dia, no? Però
el que vull dir és que hi ha perfils diferents. És a dir... El que jo vull dir és que no és que qualsevol jugador... hi hauria d'altres que diuen, és que jo al Madrid no vull jugar. Prefereixo jugar al Chelsea molts anys o jugar
també
a l'Atlètic de Madrid. Exacte.
Sí. Però això és el que vull dir. Cap de les dues opcions és millor que l'altra.
No, exacte, no? Correcte. Però no és l'única.
Volia
obrir.
Marco Corella podria haver decidit no jugar al Madrid perquè...
Que hi ha aficionats del Barça...
Té repel·lència pel Madrid.
Correcte, que hi ha aficionats del Barça que... potser no entenen aquesta decisió. Jo crec que també és legítim que un culer...
Però és que la decisió és de Marco Corella, no dels equips aficionats.
Correcte, però els aficionats del Barça aniran a aplaudir al Barça...
Ja, però és que una cosa és que et sàpiga greu, i una altra cosa és alguns comentaris que es fan en aquestes xarxes socials que són no
tòxiques. Justament el que dic és que no cal passar del nord al sud... per allò, sinó que jo entenc la decisió de Cucurella, però també entenc que Cucurella viu el barcelonisme d'una manera de passat, no de present. I que ell, jo crec que quan va començar a jugar a Getafe, Eibar, va entendre la seva carrera professional lluny del Barça. Aleshores, quan la sents molt lluny del Barça, és més fàcil que t'arribi l'oferta d'un club gran i diguis, escolta'm, jo he anat complint etapes, ara jo no m'hi posaré a tornar al Barça perquè jo ja no tenia el cap al Barça. He anat al Chelsea, no m'havia imaginat el Barça. I ara, doncs, tinc l'oportunitat del Madrid. En canvi, hi ha qui marxa del Barça i sempre té aquí al cervell una porta oberta per dir, ostres, i si un dia torno? I jo crec que Cucurella, quan va marxar, i crec que és el que ha de fer un jugador en aquella situació, és desconnectar. Jo l'entenc perfectament, però també entenc que el sentiment barcelonista no l'ha viscut com el pot viure qualsevol altre jugador, és a dir, cadascú el viu a la seva manera.
Clar, clar. El pròxim partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita, ja expliquem aquests dies que és un partit delicat perquè una nova ensopegada posa en risc fins i tot la classificació pels setzents de final, perquè el tercer partit de la fase de grups és contra l'Uruguai. I els pròxims partits en aquest Mundial, aquesta nit i aquesta matinada, Sergi, quins són?
Mira, aquesta nit a les 12, Canadà-Qatar. Teníem el dubte d'Alfonso Davis, és a la banqueta, encara amb molèsties físiques, era la incògnita, juguen a Vancouver. Les dues seleccions tenen un punt, més pressió, evidentment, per Canadà, que juga a casa. Totes dues buscaran la primera victòria en un Mundial. La selecció de Lopetegui i Qatar arriba al partit un punt més reforçada després d'haver sumat contra Suïssa fa uns dies al primer punt. De matinada, a les 3, Mèxic-Corea. Mèxic i Corea van guanyar els dos primers partits. Són primera i segona del grup amb 3 punts. Si una de les dues guanya avui, ja tindrà la classificació pels setzens. Aguirre ha posat un punt de calma a la prèvia per controlar l'eufòria dels mexicans i gestionar les emocions dels seus jugadors, que al cap i a la fi juguen a casa.
Matinada, amb el partit entre l'Uzbekistan i Colòmbia, s'ha completat la primera jornada, els primers 24 partits. Els partits d'avui ja han estat els segons per a cada selecció que els han jugat. I aquest Mundial és molt llarg, queden gairebé 80 partits per jugar-se, però ja hem començat i hem completat un terç de la primera fase i és un bon moment per fer un petit balanç. A veure, us pregunto, quin és el vostre moment, el moment preferit d'aquest Mundial fins ara? Crec que fàcilment coincidireu, però vaja, comprovem-ho. Sònia...
No seré original, per mi l'exhibició de Messi.
Ricard?
I és imbatible, Messi.
Àlex Dalmas?
Sí, tampoc seré original, el partit de Messi.
L'única esperança és el Sergi Andreu.
No, et diré el mateix, home, és evident, sí.
Va. Augmentem una miqueta el grau de dificultat.
Va.
I us preguntaré per les tres seleccions que més us han agradat. Ricard?
A mi m'ha agradat molt l'Argentina... mira, com que Alemanya no sé si el termòmetre és Curaçao, em quedaré en França i Anglaterra, tot i que parcialment, perquè, però vaja, la part bona de França i Anglaterra jo crec que ens fa somiar.
Àlex Dalmas?
Jo, Anglaterra, Marroc i Argentina.
Anglaterra, Marroc i Argentina. I la Sònia Gelmà?
Alemanya no puc dir-la perquè no la vaig veure, i França no sé si la paraula és agradar, i per tant em quedo amb Argentina, amb el Marroc, sobretot per la imatge davant el Brasil a la primera part, i per sorprenent respecte al que jo m'esperava, Estats Units de Pochettino.
Estats Units de Pochettino, que juguen aquesta matinada, oi? Sergi,
demà. Sí,
demà a les 9. Demà a les 9. Demà a les 9 juguen contra... Ho tenia perquè apuntat. Austràlia. Austràlia també va guanyar el primer
partit. Que Austràlia va jugar molt bé contra Turquia,
Sí, van aconseguir guanyar Turquia per sorpresa per a molts. O sigui, el Ricard Torquemada selecciona l'Argentina, França i Anglaterra, l'Àlex Dalmas, Anglaterra, el Marroc i l'Argentina, i la Sònia Gelmà, l'Argentina, el Marroc i els Estats Units. Jo col·loco...
Que consti que dos dels tres que he dit no penso que arribin a guanyar el Mundial, respecte al que...
Sí, primera jornada, primer partit, és una anàlisi poc profund, però vaja. A la meva elecció, el Marroc, França i Argentina. A veure, següent qüestió. Quina d'aquestes tres seleccions, aquí ja us faig una mica la feina, la selecció espanyola, Portugal o Brasil, quina d'aquestes tres ha estat més decepció en aquesta primera jornada? Àlex Dalmas.
A mi la que més m'ha decepcionat és Brasil, perquè crec que tant Espanya com Portugal no renuncien a la seva idea ni a la seva manera de jugar, simplement no estan bé o no saben atacar. En canvi, Brasil, jo la vaig veure la menys Brasil de sempre, no? Amb falta de talent, poca combinació, sotmesa durant molts minuts, per tant, entre les tres, Brasil, clarament.
Sònia?
Mira, Espanya la salvo perquè la seva figura encara no estava a to. Del Brasil no m'esperava gaire i, per tant, la decepció més gran és Portugal per l'expectativa que m'havíeu posat. No tant pel que jo els havia vist, perquè no els havia vist gaire, sinó que en teoria era una de les grans favorites.
Van guanyar la Nations League l'any passat a la selecció espanyola.
Sí, sí, aleshores, però pel que fa a joc m'esperava bastant més, i per això per mi ha estat la més decebedora.
I Ricard?
Per les meves expectatives, les que li vaig posar a la Sònia, a Portugal, en majúscules, o sigui...
En majúscules.
Sí, sí, a mi Portugal... Clar, és que, clar, quan esperes alguna cosa, la decepció sempre és superior. De Brasil ja m'esperava el que vaig veure, i d'Espanya tinc la sensació que es va encallar, però que va controlar el partit, i això em fa pensar que encara no... que no han descarrilat.
En el meu cas, no sé si la decepció és més gran amb el Brasil o amb Portugal, però la sensació que m'ha quedat després d'aquests primers partits és que Brasil té poc marge per créixer i Portugal encara li dona una mica de marge per créixer. Àlex Dalmas, t'has fixat en si hi ha hagut novetats tàctiques ressenyables, importants, que en els mundials sempre acostuma a passar en aquest primer tram de mundial? Has trobat alguna cosa?
Sí, mira, et diré un parell de coses. Una a nivell col·lectiu, sí. I és que els sistemes de tres centrals i dos carrils que vam veure molt, sobretot a Qatar i a l'anterior Eurocopa, estan clarament en regressió, fins i tot seleccions que l'utilitzaven, com Bèlgica, com els Països Baixos, ja no l'utilitzen, i que el sistema que s'està imposant és el 4-2-3-1. Parlàvem el primer dia de Mundial, no?, que jo una de les coses que tenia més ganes de veure era si s'imposava aquest format d'un pivot més dos interiors, o el format de doble pivot i un mitja punta més pur, no? Doncs totes les seleccions, especialment les favorites, estan jugant pràcticament totes en aquest 4-2-3-1. Per tant, això, et diria això a nivell col·lectiu.
4-2-3-1, ara el futbol ha canviat molt, han passat més de 20 anys o 20 anys i les estructures són molt més dinàmiques, més flexibles, però 4-2-3-1 era el futbol de Benítez a principis de segle XX, futbol força industrial i poc estimulant, Ricard.
Sí, jo matisaria una mica, perquè jo crec que les alçades canvien una mica sobre el doble pivot i el mitja punta tradicional, no? Vull dir, els jugadors no estan com aleshores, com el 4-2-3-1 que tenim al cap.
Sí, ara, més rígid.
Ara hi ha molts equips que el mitja punta l'estiren, que un interior el lateralitzen i que el lateral agafa alçada... Clar, és difícil parlar d'un dibuix perquè ara els rols han canviat.
Ja no és tan futbolí.
Exacte, amb el mateix dibuix molts equips es comporten de maneres diferents i amb alçades diferents.
Ja ha entrat la simetria, on una banda estires, sí. Això ho fa el Barça de Flick, ho fan molts equips, amb una banda les tires amb el lateral
llarg. Sí, la sortida de 3 i un lateral llarg. I
sí, no ho veus com un gran problema, eh?
No.
A mi em va estar semblant, Àlex, que hi ha pocs elements innovadors a nivell futbolístic. O jo no els he trobat.
No, és que cada vegada veiem que les coses que funcionen o els elements que realment produeixen, doncs els equips els implanten molt ràpidament. Jo et diria, però haig de veure-ho amb més partits, allò que parlàvem de les davanteres més mòbils, no? D'ocupar els espais però amb diferents futbolistes, no? Allò que el PSG està fent, sí. I que crec que el futbol modern va cap aquí. Encara no ho hem vist prou a moda de seleccions, jo crec que ho veurem més a moda de club i ho hem de veure més. Però aquest a nivell col·lectiu, a nivell individual, a mi em va semblar molt interessant el detall de... Veurem si té continuïtat o no, perquè no li va sortir massa bé, però el detall de Països Baixos amb Frankie de Jong, que Frankie de Jong vam veure el que en defensa feia el rol de central esquerra, tancava com a central esquerra, i que quan Països Baixos atacava passava al mig del camp. Una mica allò que va fer en una època Guardiola en el City amb Stones, que s'incorporava al mig del camp, sí. Doncs ho vam veure en aquest primer partit. No sé si tindrà continuïtat perquè el resultat no l'avala, però em va semblar interessant i una cosa diferencial respecte a les altres seleccions.
Tu Ricard, has trobat algun aspecte tàctic que t'hagi sorprès?
Jo he trobat que Luis Enrique ha inspirat els serveis del centre.
Ara parlem d'això. Perquè li he demanat a l'Àlex si havia trobat moltes seleccions que utilitzessin la sacada de centre a l'estil rugby, que es va treure de la màniga Luis Enrique, sacades de centre al principi de partit, al principi de segona part, després d'un gol en contra, i la fots a la banda molt allunyada per que el rival serveixi i tu pressionis a prop de l'àrea rival. Això està passant al Mundial.
Sí.
Quines seleccions ho estan posant en pràctica?
No les he comptat, però cada vegada són més. Crec que vam veure el partit, crec que era Japó que ho va fer. Ara no recordo. Però...
Jo m'he proposat ara, Xavi, la segona jornada a fer-ho,
sí.
Però crec que he comptat 7 o 8 ja.
7 o 8, escolta'm una cosa. Això és una... no donaré la meva opinió personal. Àlex, a tu t'agrada?
Jo no li trobo sentit, jo personalment,
Home, el sentit és buscar la pressió, no? O sigui, sí, té aquest sentit.
És posar-te a camp rival, a buscar la pressió i no assumir riscos en la primera jugada. Però, des del meu punt de vista, la meva sensibilitat futbolística, és a dir, quan jo tinc la pilota, renunciar a la pilota no m'agrada.
Ricard, i tu, per molt que la idea sorgeixi de Luis Enrique, la beneeixes o no?
Jo la trobo... Saps què passa, Xavi? Que jo trobo que la riquesa i la diversitat sempre estan benvingudes. Jo crec que hi ha equips que en el joc també juguen, que fan canvis d'orientació, juguen llarg per començar a pressionar més enllà.
Això feia Rijkaard, sí. El que passa és que és una idea... És que la llencen fora expressament. Això ho feia el Celtic quan venia a jugar a la Champions o sí, la UEFA amb el Barça. Això és futbol pedra, primitiu.
Sí, és veritat, és veritat. Això ha canviat el cicle. És que quan tothom ho faci, Luis Enrique ja en farà un altre, no et preocupis. Yeah, o sigui, no s'emmanillarà això. Jo li trobo menys sentit encara i l'estic buscant els serveis llargs directament a fora de la semifinal i la final de Safonov. Perquè a més vaig parlar amb ell...
Ah, però això era expressament o és que teníem el dia amb el peu Safonov?
No, era expressament.
Expressament?
I ja va començar
a fer una exhibició.
Però el que passa és que no he pogut... Vaig parlar amb ell enmig de la competició i em va fer... I em va dir que ho trobés jo. I quan ja portava molt veient, vaig dir, ja no ho trobo, ja m'ho explicaràs un dia. Perquè clar, vaig començar i, clar, no vaig treure la...
Vaig pensar que Safonov tenia mal dia amb els peus.
No, i vaig veure clarament que era un argument que ell volia fer servir encara i que no volia obrir.
La idea és deu ser similar al mig del camp, no? Servint de porteria al teu porter, que el deixes en ridícul, pensant que mai no podria jugar al Barça amb aquest nivell de joc.
Com Safonov és hieràtic...
Ja, clar, a mi em sembla que es preocupava per la imprecisió absoluta.
Perquè si un somrigués o fes algun gest de complicitat, o fes un gest de dir, posa't allà...
Sí, sí, amb seguretat, no.
És com un cíborg, aleshores dius, hòstia, aquest tio és dolent.
Sí. A veure, àrbitres, a nivell arbitral us sembla que la cosa estarà força bé? De moment a mi m'ho sembla. Passarem balanç arbitral, ja la Carla Borràs, oi? Carla, bona nit.
Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
La Carla, sabeu que és àrbitra de la Federació Catalana, analista arbitral de Catalunya Ràdio en els partits de l'Espanyol i el Girona. El primer dia del Mundial, el Club de la Mitjanit ens va explicar quins canvis de reglament i quins nous protocols té el VAR que s'estrenen en aquest Mundial, i ara farem balanç. Per exemple, a grans trets no hi ha hagut grans polèmiques. Hi ha aquella possible expulsió de Messi, possible penal d'Mbappé, però grans pollastres no.
No, és a dir, és el que tu acabes de dir, que jo crec que també està deixant bones sensacions des d'aquest punt de vista arbitral. S'ha aprofitat el Mundial, que és un escenari a gran escala, per implementar totes aquestes mesures que vam comentar d'agilitzar el joc, de sobretot reduir les interrupcions i que tot sigui com més transparent, que no hi hagi tots els problemes que hi ha hagut durant la Lliga d'aquesta temporada. Jo crec que, de moment, excepte aquesta que has comentat de Messi, Vinícius, doncs sí que... al final és futbol i això no ho podem evitar, però jo crec que s'està portant molt bé.
Sí. A veure, els canvis implementats, els anem repassant un a un i fem la revisió. Les mesures per evitar pèrdues de temps. Els 10 segons per fer un canvi. Els 5 segons per fer el servei de porteria, en comptes de 8 com abans. Els 5 segons per fer el servei de banda. Tot això, més o menys, s'està aplicant amb rigor?
Tot això s'està aplicant amb rigor i, de fet, hi ha un partit on els 5 segons ja es van aplicar, que va ser aquest Portugal-República del Congo.
El vaig veure.
Sí, en què el porter del Congo va tardar més... del que marca aquest com nou reglament dels 5 segons i Portugal va treure un córner a favor.
Això havia passat aquesta temporada, no? Però...
Això havia passat aquesta temporada, de fet, en un partit del Girona, si no m'equivoco, amb els 8 segons, amb el porter amb la pilota a les mans, i van donar córner. Però
amb la pilota amb les mans, però no per
a la retransmissió va ser com la primera vegada que va passar.
Sí, em sonava que havia passat.
I ara el Mundial, que ho van canviar amb el servei de porteria, ha estat el primer partit, això de, en aquest partit de Portugal, com deia el Ricard, que havia passat. Per tant, s'ha implementat una vegada, però sí que veus com una agilitat, sí. I veus que... O també el que vam comentar, sobretot en això de perdre temps, de quan hi ha una lesió d'un jugador i que ha d'estar mínim un minut fora, sí. Els jugadors que surten, surten perquè s'han fet mal de veritat. No...
I es desesperen quan no ens deixen entrar des de la banda. Sí, sí, sí. Un cop.
Clar, clar, aleshores... Totes aquestes mesures, jo crec que s'estan aplicant força bé, els jugadors són molt conscients que no poden perdre temps.
Carla, els corners, ara el VAR a vegades entra a revisar corners, donen un corner, no ho és, i si ho veuen ràpid i de manera àgil, el revoquen i assenyalen servei de porteria. A mi em sembla que està sent àgil i apunta un punt més de justícia al futbol, en aquesta acció.
Sí, en aquest cas sí, perquè si pots marcar gol... Aleshores és quan t'ho anul·len. Si no hi ha... És a dir, si és corna, però... És a dir, si hagués estat de ser corna, però senyalen porteria, aquí no és el canvi és a la inversa, que donguin un corna que estigui mal donat i que, per tant, aquell equip es pogués beneficiar. Per tant, no podria haver-hi un gol per un corna mal donat. I això és un avantatge amb aquest xip que tenen integrat a la pilota, que va molt ràpid... i, per tant, pots determinar amb molta més rapidesa si és correcta o no la decisió, que al final és per això que s'utilitza tota aquesta tecnologia.
I amb el que estic entusiasmat és amb el que avisin els assistents quan hi ha un fora de joc clar des del VAR.
M'hi sumo.
Perquè no acabin la jugada i els centrals...
Clar, és que això jo recordo durant la temporada, sí, tant Barça, Girona com Espanyol, que és que els narradors, Ricard, tu sobretot també, com que us tornaven bojos, dient com pot ser...
I els centrals sobretot.
Aquest és un gran avenç, eh? O sigui, sí. Ves que es fa molt àgil, eh? I a més no s'equivoquen. És que no he vist cap equivocació amb l'orçai.
Hi havia casos molt
clars. Són fiables
clars.
I àgils, sí. L'arbitratge. Jo estic content.
A mi m'agraden les mesures que s'estan prenent.
Sí, al final dona una miqueta més com aquesta... com aquest punt, no? Aquesta xispa de dir, va, som-hi, no parem tant. De sí, fet, sí. Està comprovat ja, i han sortit com els primers anàlisis, que hi ha més minuts de joc efectiu en aquest Mundial en comparació amb les anteriors, és a dir, amb altres competicions. És a dir, el consum de minuts nets en aquest Mundial és el superior a tot el temps. Per exemple, aquí són 57 minuts i mig... I, per exemple, la Lliga són 55-03. És a dir, són 2 minuts i mig més per partit.
Escolta'm, un altre dia ens dones aquestes dades de manera més precisa. Gràcies, Carla Borràs. Bona nit.
A tu, bona nit. Que vagi bé.
I gràcies també una nit més a la Sònia Salmà, al Ricard Torquemada i l'Àlex Salmà, per ser el Mundial del Club de la Mitjanit. Demà més.
Adéu.
Bona nit, fins demà. Bona nit.
Sabeu que aquesta nit s'ha jugat al Palau Blaugrana el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala i a aquesta hora, faltant 3 minuts per les 12, el Francesc Ripoll té protagonista al Palau.
Sí, al costat de Touré, després de la victòria del Barça contra el Pozo, que situa el 2-0. Touré, bona nit.
Bona nit.
Quin partidàs, no? 4 gols avui, és el millor partit que has fet mai com a jugador del Barça?
Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido. Porque he metido 4 goles, pero hay muchos partidos que han sido iguales. No he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
¿Amb quin gol et quedes dels 4?
El primero.
Escolta, ara la final 2-0, ho teniu a tocar. Ja es guanya la Lliga la setmana que ve, el tercer partit?
Claro, nosotros es el objetivo principal, ir a ganar el tercero partido. Vamos a hacer todo lo que podemos hacer para ganar. Si ganamos... va, està bé, i si ganamos en 4 vamos a ganar en 4.
És important igualment guanyar un títol, fa més de 2 anys que no guanyem, suposo que tu ja portes 5 anys aquí, però tens ganes de tornar a guanyar un títol, no?
Sí, claro, estamos en el Barça y sabemos que este escudo es un gran club, entonces tenemos que ganar todos los títulos. Este año mala suerte, hemos perdido 2, uno en los penalti, otro en los penalti también. I ara nos queda la Liga i hay que ir con todo.
Doncs a descansar i dimarts més. Gràcies, Touré.
Gràcies.
Francesc, encara hi ets, eh?
Sí.
Escolta'm, 2-0 pel Barça en aquesta final en 30 segons. Això ho rematen en el tercer partit, que és, ajuda'm...
És la nit del 23 al 24 de juny, per la de Sant Joan, dimarts que ve, a Múrcia.
Lliga amb coca i
no
cava.
No serà fàcil... Bueno.
Lliga,
sí, festival.
Com l'Espanyol contra l'Oviedo.
Clar, sí, sí. A quina hora el dimarts 23?
És a 7:45 de la tarda.
Ah, encara.
A la pista del Pozo. Sí, 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 no és a la nit, com
però,
a dir.
Però més, més coca que cava.
Més coca que cava, exacte. Ho vés a saber, ho vés a saber.
Això, una mica de tot.
Això és relatiu. Gràcies, Francesc, bona nit.
Adéu. Adéu, bona nit.
De tancar el Mundial al Club de la Mitjanit avui, com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Glory Land, la cançó oficial del Mundial dels Estats Units de l'any 1994. We are the children, una mica, eh?
Sí, sí.
Bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure el Canadà-Qatar, que començarà a les 12, en 15 segons, i el Mèxic-Corea, que comença a les 3 de la matinada. Aquesta nit és només apta per a fanàtics. Cafè per als més cafeters. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.